Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, 288. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion.
L'oposició francesa fa caure el primer ministre Michel Barnier, que passarà la història del país per la brevetat. Només ha dirigit el govern 3 mesos. Com que no hi pot haver eleccions fins al juliol, ara el president haurà de designar un substitut. Emmanuel Macron, a qui no li ha funcionat l'última estratègia, busca ara nomenar un nou primer ministre a tota velocitat. L'obertura diumenge de la renovada catedral de Notre-Dame no serà tan plàcida com hauria volgut. De seguida passem per París, ens n'informarà la Isabel Galí, i també parlarem amb una catedràtica de Ciències Polítiques.
Catalunya nit.
Els judicis ràpids s'haurien de celebrar en 15 dies, però a Catalunya triguen a arribar de mitjana al voltant d'un any i mig. El govern català i l'espanyol han decidit crear 5 jutjats per intentar aturar el fenomen de la multireincidència.
En Barcelona, en este momento, están funcionando 2 juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y, sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto en Barcelona.
Que podem excusar fins a 10 mesos el temps d'espera per ser jutjats.
Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona aporta esperança per tractar l'autisme. Conclou que el mal funcionament d'una proteïna podria estar al darrere de la gran majoria dels casos.
Funciona in vitro, en el tubo de ensayo. Habrá que demostrar que funciona en neuronas y luego habrá que demostrar que funciona en el ratón, etc. Y de ahí ya iremos a humanos. Es decir, queda un camino muy, muy largo.
Per tant, bona notícia, però caldrà paciència i temps. I de temps no en tenen gaire els malalts d'ELA. Hem pogut parlar amb Juan Carlos Unzué i amb la seva doctora, Mònica Povedano. Estan molt satisfets de la feina feta perquè la llei de l'ELA sigui una realitat, però ara reclamen que s'apliqui amb agilitat perquè, de moment, no veuen moviments.
Els malalts, a l'endemà d'estar aprovada, a l'endemà, el telèfon de l'infermera de la unitat treia fum de dir jo tinc dret a aquesta llei quan ho puc demanar. I clar, nosaltres ens dediquem, no, a baixar aquesta il·lusió, contents de que hi ha la llei, però dir, cuidado, que això no té dotació, que això encara està a Madrid, que això s'ha de transferir, i un cop estigui aquí, la comunitat autònoma ha de decidir com l'aplicarà.
Que lo haga, porque lo único que no tenemos los pacientes de ELA es tiempo que perder.
Feia anys que Lleida no tenia multicinemes de gran format i a partir d'avui el recupera i connectarem en directe. El desembre acostuma a ser temps de balanços i Spotify ha fet avui el seu i, per tant, el de molta gent de molts països. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic. I les dones tornen a dominar diversos rànquings. Explicarem quines són les cançons i àlbums que més han triomfat. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives, des globules métissés.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, 288. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure...
La pinça entre l'esquerra i l'extrema dreta a França han fet caure el govern del primer ministre Michel Barnier apenas 3 mesos després de la seva formació. Han estat 331 vots a favor, una 40ena més dels necessaris. És el primer cop des de fa 60 anys que l'Assemblea Nacional tomba un primer ministre. Bernier cau després del fracàs del seu projecte de pressupost per a la Seguretat Social, que havia començat a negociar amb el grup de Marine Le Pen. És precisament Le Pen qui havia donat suport a la investidura de Bernier i la que ara l'ha deixat caure, evidenciant la debilitat parlamentària del president Emmanuel Macron. Per tant, anem cap a París. Allà hi tenim la Isabel Galí. Bona nit. Com ha anat el debat de moció de censura, Isabel?
Bona nit. Ha estat un debat tens, amb molts crits i moltes crítiques, començant pel portaveu de la moció del Nou Front Popular, Éric Coquerel, que ha dit que han fet caure el govern per il·legítim.
La majoria de nos concitoyens...
La majoria dels ciutadans no li donen suport, i encara menys al president que l'ha nomenat per al càrrec. La majoria del poble fa costat aquesta moció de censura que defenso.
Al seu torn, Marine Le Pen ha dit que l'extrema dreta ha votat la moció de l'esquerra per posar fi al caos, i amb la mirada posada en el 2027 n'ha responsabilitzat directament Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron ha atacat durant 7 anys tots els fonaments de l'Estat i de la nació i ha afeblit terriblement la funció presidencial perquè una lògica constitucional ho exigeix, i a l'espera que el poble torni a parlar correspon al cap de l'Estat i només a ell treure el país d'aquesta patètica rutina.
I sabent-se perdedor ja, Michel Barnier ha continuat defensant el pressupost que dilluns va voler aprovar per decret a costa de perdre el govern. Segons ell, França està en perill i ha recordat als diputats que el problema del deute els pròxims governs l'heredaran igual.
Poden dir el que vulguin, però és la realitat i he decidit d'afrontar-la. No és per plaer que he presentat un pressupost amb mesures difícils. La realitat és aquesta i no desapareixerà per l'encanteri d'una moció de censura.
Una jornada històrica, en tot cas, com feia anys que no es vivia a l'Assemblea Nacional, i un primer ministre decapitat com no passava des de 1962.
I a partir d'ara, Isabel, què és el que ha de passar?
Ara el que cal és esperar un nou nomenament, i Emmanuel Macron, acabat d'aterrar de l'Aràbia Saudita aquesta mateixa tarda, ha dit que vol nomenar ja un primer ministre en 24 hores. Segons el seu entorn, no vol aparèixer davant Donald Trump, que dissabte assistirà a la inauguració de Notre Dame sense govern. És una qüestió de credibilitat per França, pel president. En tot cas, el nou primer ministre haurà de sotmetre's aquí a l'Assemblea Nacional a l'acceptació dels diputats i a l'aritmètica diabòlica que fa que les coalicions, les majories, siguin complicades de fer-se. Ha fracassat aquesta primera del centre-dreta amb l'extrema dreta i ara falta veure si el centre aconsegueix que els socialistes es desenganxin del Nou Front Popular i facin acords puntuals de legislatura.
Gràcies, Isabel, però volem continuar a França, a París, analitzant tot el que està passant. Podem parlar ara amb Christine Delfour, que és catedràtica de Ciència Política de la Universitat de París Tés. Senyora Delfour, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, de entrada, la sensación que tenemos un poco desde esta distancia es que Francia se está asomando al caos. No sé si es así o no, pero ¿cómo ve usted la situación después de esta caída del gobierno de Michel Barnier?
Bueno, al caos es la palabra que se suele utilizar ahora con mucha frecuencia. Digamos que hay incertidumbre, pero caos, las instituciones son fuertes, o sea que hay mecanismos no institucionales para que funcione la máquina administrativa, por lo menos, que es lo que preocupa sobre todo a los franceses por el intermedio de los medios de comunicación, que han hablado mucho de eso, si se va a pagar los funcionarios y la seguridad social también va. Bueno, entonces no podemos decir que hay caos. Caos en la clase política es evidente. Más bien que caos, creo que es un bloqueo total, como lo dijo su corresponsal en Francia. Uh-huh. Hay tres bloques y estos tres bloques están y no hay mayoría absoluta, y es en un país donde el régimen político desde la Constitución del 58 da un protagonismo fuerte a un presidente y un parlamento que hasta hace poco bien tenía unas mayorías que iban alternando de una forma u otra, o a veces cohabitando a nivel ejecutivo, y ahora no se da. Y entonces esto parece caótico, pero es inaudito, y no estamos en una cultura, además del pacto, como ustedes, ¿entienden? Entonces, eso claro que es algo que desconcierta, pero caos no. Lo que es más preocupante son otras cosas. Primero, que la palabra de Macron está desvalorizada desde hace tiempo. Uh-huh. Y que es un fracaso de Macron más que de Barnier. Barnier ahí es un instrumento más, pero eso me parece eso sí preocupante. Y dos, preguntarse también por qué de repente Madame Le Pen decide asociarse a la moción de censura de la extrema izquierda. Sí. Porque esto es inaudito también, entonces, y desconcertante también para su electorado principalmente. Y me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Más que y después, bueno, como no puede haber elecciones legislativas hasta el mes de julio próximo, el Parlamento sigue igual. O sea, la situación va a estar bloqueada. No cambia nada en ese sentido, porque por eso digo que no hay caos, porque no cambia nada. Va claro. A cambiar el primer ministro, pero no va a cambiar. No veo cómo se puede desbloquear, porque ahí no hay racionalidad, además. Pero lo que es preocupante es eso, es saber descifrar el por qué Marine Le Pen ha cambiado de estrategia. Eso me parece importante.
Y no tenemos respuesta de momento.
Bueno, yo tengo alguna, ¿no? Respuesta en el sentido de que ella lo dijo en su discurso, en su toma de palabra, dijo la moción de censura es un instrumento, un útil, una herramienta. Bien, eso es lo primero, porque entre el programa de la extrema izquierda y la extrema derecha están totalmente opuestos, o sea que no hay muy poca cosa que les une, salvo algunas cosas en particular, bueno, pero a nivel de interior de Francia, pues no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo dos cosas, puede que haya más, pero una tiene unas bases, 11 millones de personas que han votado ya para el Rassemblement National. Eso significa que es una base importante antisistema, ¿ya? Que no acepta los consensos y los pactos que ha habido hasta ahora en la clase política en Francia, ¿eh? Y con la extrema derecha desde Mitterrand, hay que remontar hasta François Mitterrand, y ella que ha aplicado, que se ha movido siempre en esta cultura política del consenso, de te doy, me das, etcétera, o sea, la política en forma tradicional. Ahora tiene que responder a la presión de un electorado antisistema que quería tumbar a Macron. Y yo creo que eso es algo fundamental y estaba contra la pared en ese sentido. Yo creo que eso es a mi parecer, eso es importante. Luego, por eso que ha estado pidiendo una cosa, exigiendo otra, haciendo casi chantaje con Barnier, ¿no? Porque cada vez pedía algo más. Entonces yo creo que eso es importante. Y la segunda cosa, también me permites,
sí.
Es que, bueno, hay tres. Una segunda, que quiere mantener el liderazgo de la oposición con frente a la France Insoumise, y etcétera. O tenía que demostrar que tenía que actuar. Y tres, el tercer elemento que me parece importante es que ella ha sido, no es, está con un proceso, con un juicio por un problema de malversación de fondos europeos de 4,5 millones de euros que ha utilizado no en dentro del Parlamento, pero para su partido, cuando su partido tenía problemas hace unos años atrás. Y las requisiciones son duras para ella. Va a haber, son por lo menos 5 años de inelegibilidad y muchas cosas más. O sea, significa que si en el mes de febrero, marzo, cuando el tribunal, pues hay el fallo del tribunal, puede que no pueda presentarse a las elecciones en el 2027. Y bueno, alguna gente que la conoce de cerca o que piensa que puede que el cambio, porque ella no estaba hace una semana antes para una moción de censura, ¿ya? Y parece que puede que también algo de venganza un poco esté dentro de esta decisión, si tal vez no es fundamental, pero es un elemento más. Uno siempre hay mucha complejidad en todo esto, ¿no? Pero son varios elementos que puede haber jugado, ¿no? En esa decisión. Pero sí, yo creo que lo del electorado antisistema es fundamental. Yo creo ahí estaba desbordada en cierta medida.
Sin duda. ¿Cree que le hubiese salido mejor a Macron si su estrategia hubiese sido permitir que el gobierno estuviera liderado por alguien del bloque de izquierdas?
Bueno, no lo sé, lo veo, no creo, porque ahí están bloqueados, porque dentro del bloque de la izquierda está el Partido Socialista, está pues la France Insoumise, con dentro de la France Insoumise también hay algunas diferencias entre unos y otros, aunque bueno, el líder es Mélenchon. Entonces, y Macron no es que digamos una persona de izquierda, ¿no? Aunque estuvo en el gobierno de Hollande, pero es una persona que dijo que rompía los partidos políticos tradicionales con esto de no ser de izquierda, de derecha, pero vemos desde hace 7 años que fundamentalmente tiene tendencia hacia la derecha, ¿no? Uh-huh. Más que hasta la izquierda. Entonces, no. Lo que pasa, a ver lo que pasa ahora.
Claro. Si...
No podemos seguir así hasta el mes de julio, ¿eh?
Claro, sí. Si ahora siguen bloqueando los dos partidos cualquier decisión que tome Macron o a quien nombre primer ministro, ¿lo más probable es que haya elecciones en julio?
Bueno, hasta antes de julio no puede haber elecciones, ¿ya? Porque después del mes de julio este año, cuando se organizarán elecciones, ya hay un plazo de un año para organizar otras. O sea, el Parlamento tiene que ser igual, con la misma gente, con los tres bloques, hasta julio. Hay dos, o se espera hasta julio, y tenemos esta situación inestable de crisis, de que cambio, no cambio, se cambia el primer ministro, dura 3 meses más, 4, bueno, hasta llegar a junio. O otra, pero yo, Macron dijo que no, yo la veo también imposible. Y a pesar de que hay voces que, sobre todo del lado de Le Pen, que dicen, que distilan, ¿no?, que tendría que dimitir Macron, pero Macron no va a dimitir, porque si dimite, ahí sí que hay nuevas elecciones generales y legislativas. Pero eso yo veo que no es un escenario, digamos, posible.
Claro, situación complicada.
Ya, no es que haya caos, pero hay bloqueo total. Total.
Sí, sí.
Ya. Pero
sí,
la máquina
veremos.
Estado, digamos, sigue funcionando, menos mal.
Sí, sí, veremos qué es lo que pasa. Sin duda, situación compleja, pero lo iremos siguiendo. Y le agradecemos mucho que haya estado en directo hoy para nuestra informativa. Christine Delfour, desde París. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego.
Passen 3 minuts d'un quart d'onze de la nit. L'extrema dreta que fa moure les coses a França, de moment fent caure el primer ministre i el seu govern, i l'extrema dreta internacional que busca ampliar el seu ressò també a Sud-amèrica, amb una reunió avui a l'Argentina on el president Javier Milei exerceix d'anfitrió. Diversos tòtems de l'ultraconservadorisme, com membres de la família Trump, Steve Bannon, el brasiler Bolsonaro o l'espanyol Abascal, hi prenen part per carregar contra l'esquerra tots els mals. A Buenos Aires hi tenim seguint-ho Joan Biosca.
L'encaixada de mans de fa unes setmanes entre Donald Trump i Javier Milei encara fa treure pit als seguidors del president ultraliberal de l'Argentina, que viuen en un núvol. Consideren Milei quasi un heroi per haver ordenat la macroeconomia argentina, asseguren i també que la inflació, que encara és alta, sigui del 3% només mensual i ja no del 25% mensual. La ultradreta dels Estats Units busca expandir-se doncs cap a Sud-amèrica, i aquí a Buenos Aires és doncs ara una bona base ser per amplificar les idees ultraconservadores que lidera el president electe dels Estats Units, Donald Trump. La seva nora és Lara Trump, també presidenta del Comitè Nacional Republicà.
Now Argentina and America stand together at a historic crossroads.
Assegura Lara Trump que ara l'Argentina i els Estats Units caminen plegats en un moment històric, dues nacions de la mà en la lluita per la llibertat, assegurat. Representants de l'ultradreta internacional també presents aquí a Buenos Aires, com és el cas de l'espanyol de Vox, Santiago Abascal, i com amplificadors dels missatges ultraconservadors, també presents youtubers i influencers, com és el cas de l'argentí Mariano Pérez.
Fíjate el nivel de influencia que tiene Milei, que Elon Musk copia directamente lo que es el Ministerio de Desregulación de Milei. Ya hay una influencia muy grande por parte de Milei a la hora de lo que será la nueva gestión de Donald Trump.
Conceptes i paraules més pronunciades aquí a Buenos Aires en aquesta cimera: socialisme, família, pàtria, llibertat, mercat i immigració.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I Vox, per la seva banda, que amenaça de deixar sense pressupostos els governs del PP en les comunitats on abans eren socis de govern i ara són la crossa dels populars des de l'oposició. El partit d'extrema dreta posa com a condició que els del PP no pactin polítiques de repartiment de migrants amb els del PSOE. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Els de Abascal ja han decidit suspendre negociacions amb el PP a tot arreu.
Sí, el juliol passat Vox ja va trencar els governs de coalició en les 5 autonomies on governaven plegats. L'argument ja era el rebuig frontal a la decisió dels populars d'entrar en el repartiment dels menors migrants que desbordaven els centres d'acollida de les Canàries. Ara tornen a la càrrega i amenacen els barons territorials del PP de deixar-los sense pressupostos per l'any que ve. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, emplaça Feijó a triar entre migrants o comptes nous. El líder del PP respon que no accepta xantatges.
Es el Partido Popular quien tendrá que rectificar y quien tendrá que romper los pactos con el Partido Socialista si quiere llegar y si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos en las regiones en las cuales necesiten nuestros votos.
El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
Però el cert, Martí, és que l'amenaça dels antics socis de govern del PP agafa els populars en un moment especialment crític al País Valencià.
Sí, perquè el govern del controvertit Carlos Mazón intenta aprovar els pressupostos de la Dana perquè siguin els de la reconstrucció després de la catàstrofe provocada per les inundacions del 29 d'octubre. La portaveu de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha apel·lat a la responsabilitat de tothom, també de l'extrema dreta, per tirar-los endavant.
Y yo apelo a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para que apoyen, como no podía ser de otra manera, las cuentas necesarias para dar respuesta a la situación de catástrofe natural que hemos vivido.
El clam ja ha tingut una primera resposta. Malgrat les amenaces, Vox ha facilitat amb el seu vot que el PP hagi pogut aprovar avui mateix els pressupostos del 2025, si més no, a la Diputació de València.
Doncs a les Illes Balears, Vox ha trencat la negociació dels pressupostos amb el govern de Marga Proens amb un argument que va més enllà. L'extrema dreta exigeix que el català deixi de ser vehicular a les escoles, però el PP ha respost que no acceptarà més xantatges. Palma, Arnau Maimó.
La relació PP-Vox a les Balears penja d'un fil. La confiança es va trencar la setmana passada al Parlament en un ple surrealista. L'extrema dreta no va permetre als diputats populars repetir una votació errònia. I avui Vox ha tensat encara més la corda. Amenaça el PP de fer caure els pressupostos del 2025 si el govern de Marga Proens no elimina el català com a llengua vehicular a les escoles. Manuela Cañadas és la portaveu d'extrema dreta.
Y me siento engañada y dolida y traicionada. Y en el único que no teníamos acuerdo y no se respetaba nada de Vox era en educación. Tenemos dos lenguas, el derecho a expresarse en las dos lenguas sin menospreciar ninguna de las dos.
El PP confiava obtenir el suport de Vox per aprovar els nous comptes, però les negociacions estan trencades. El portaveu popular Sebastià Sagreras assegura que no cediran a noves exigències.
El Partit Popular no eliminarà el català com a llengua vehicular a les escoles. Si això és la línia vermella per donar vots, suport en els pressupostos, Vox no donarà suport en els pressupostos.
El PP ara obre la porta a l'oposició d'esquerres, una opció remota. De fet, el govern de Proens comença a dir amb la boca petita que si cal prorrogaran els comptes del 2024 un any més.
Doncs parlem ara de l'ús del català, però en aquest cas al Parlament Europeu, on no acaba d'avançar. El govern espanyol no ha aconseguit arrencar cap compromís a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, amb qui avui s'ha reunit el ministre d'Exteriors. Brussel·les, Jordi Baró.
Nou gest del govern espanyol a Brussel·les per defensar l'ús del català a l'Eurocambra. El ministre Álvarez s'ha reunit avui amb la presidenta Metsola. Ha estat una trobada que ha durat 20 minuts i que ha acabat sense cap nou compromís concret sobre la mesura. Álvarez havia demanat la cita amb la presidenta del Parlament Europeu al setembre i s'havia de produir fa un mes, però va quedar ajornada per la Dana. La petició de l'ús del català s'està actualment analitzant a l'Eurocambra, que prepara un informe sobre el cost i l'impacte. Hi ha un grup de treball encarregat de discutir-ho amb una primera reunió dimarts, abans de la votació final per part de la mesa del Parlament Europeu. No hi ha, però, cap calendari. Álvarez diu que intentarà convèncer els populars perquè hi donin suport.
Yo no creo que este tenga que ser un tema de disputa política. Es un tema de nuestra identidad nacional y así se lo traslado al Partido Popular Español y así se lo volveré a trasladar y también al Partido Popular Europeo.
Sobre l'altra via oberta pel reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea, Álvarez s'ha compromès a mantenir el debat obert fins a aconseguir la unanimitat necessària dels 27 socis europeus.
Catalunya nit.
Quatre minuts i seran dos quarts d'onze de la nit. Els judicis ràpids, els que veuen delictes lleus i menys greus, però també els que mostren més multireincidència, s'haurien de fer 15 dies després de la detenció, però a Barcelona es fan de mitjana al cap de 18 mesos. Per mirar de minimitzar aquests retards, el govern català, conjuntament amb l'Espanyol i l'Ajuntament de Barcelona, han anunciat que l'any que ve la ciutat disposarà de 4 jutjats penals nous i un altre d'instrucció, Marc Teixidor.
Es tracta d'un pla de xoc que ha d'estar en marxa finals de febrer i busca acabar amb allò del per una porta entren i surten per l'altra. Les agendes dels jutjats estan plenes i costa fixar vistes, però si a Catalunya es triga un any i mig, a la resta de l'Estat l'espera és de 6 mesos. Una situació millor, però que tampoc és el que estableix la llei. Félix Bolaños és ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
En Barcelona, en este momento, están funcionando dos juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y, sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto en Barcelona.
I és que a la ciutat de Barcelona l'any passat es van comptabilitzar 487 persones que entre totes sumaven 6.169 delictes. El pla també inclou que la policia sàpiga en temps real si la persona que detenen té antecedents o no. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, defensava que aquesta mesura és una eina clau per treballar millor.
Perquè això és molt rellevant a l'hora d'adreçar-los o a judicis ràpids o a judicis immediats. Si tenen antecedents de multireincidència, aniran directament a judicis ràpids i això vol dir, perquè tothom ens entengui, que podem escurçar fins a 10 mesos el temps d'espera per ser jutjats.
Manel, dèiem que això d'estar en marxa a finals de febrer, els resultats, evidentment, no es podran veure de manera immediata, però les tres administracions s'han compromès a estar-hi a sobre.
Sí, perquè les dades que has explicat són realment molt reveladores. Moltíssimes gràcies, Marc.
Bona nit.
L'habitatge és una de les notícies que darrerament es cola a tots els informatius i avui tenim dos exemples que volem comentar amb els nostres companys Rafael de Ribot i Carme Montero. Bona nit als dos.
Bona nit, Manel.
Bona nit.
El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Barcelona és de 1.133 euros al mes i el conjunt de Catalunya de 839 euros. Són dades de la Secretaria d'Habitatge del Govern que constaten que la regulació dels lloguers està frenant els preus i fins i tot en alguns casos, encara que sigui poquet, han fet que baixin, Rafael.
Poquet és el cas de la capital. El preu ha baixat un 3% respecte d'ara fa un any. El nombre de nous contractes ha caigut un 7,5% al conjunt del país i a la ciutat de Barcelona un 16%. El sector immobiliari assegura que això és conseqüència de la retirada de pisos del mercat de lloguer de resultes de la regulació, mentre que el govern ho veu d'una manera diferent. Argumenta que és perquè hi ha menys rotació i, per tant, més estabilitat per als llogaters. Precisament avui, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha fet públic que el 80% dels llogaters de Barcelona han hagut de canviar de pis en els últims 5 anys. 3 de cada 10 mudances són forçoses perquè el contracte de lloguer no renova o el preu s'apuja de manera inassumible. A més, una de cada 3 famílies es veu obligada a destinar més de la meitat dels ingressos a pagar l'habitatge.
La majoria de persones que viuen de lloguer ja destinen més d'un 30%, però és que si fem zoom, veiem que una de cada 3 famílies que viu de lloguer destina més del 50% de tots els ingressos de la família a pagar el lloguer.
I això, segons els càlculs que ha fet aquest institut, significa que un cop pagada la renda els queden, com a molt, 560 euros per passar el mes.
Molt bé, doncs amb aquestes dades retingudes a la ment, el cas és que molta gent té la percepció que és molt complicat aconseguir un pis de lloguer per 1.000 euros o menys. I per això la jornada de portes obertes que va organitzar una immobiliària de Barcelona per visitar un pis de 50 metres quadrats que s'ofereix per aquest preu va provocar una autèntica aglomeració. Explica'ns-ho bé, això, Carme.
Doncs mira, desenes de persones van acudir dilluns a visitar el pis, que està al carrer Còrsega, tocant al carrer Nàpols. Això està entre Gràcia i l'Eixample. El preu exacte és de 923 euros al mes, que és el que li pertoca, d'acord amb la regulació segons la immobiliària que el porta. Aquesta immobiliària admet que no esperaven aquesta resposta i que potser es van equivocar no concertant les visites. Enric Cubells, de Finca Civet.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades, de 1.000 trucades en 3 hores, i amb aquest anunci vam posar l'adreça i l'horari de visites. Això és el que ha passat.
L'anunci convocava els interessats directament a la porta de l'immoble i, segons imatges que difós la xarxa d'habitatges d'Hort de Guinardó, es va formar una cua llarguíssima a l'escala i al carrer. Ara saps quina és la pregunta?
Quina?
No tinc la resposta, però la pregunta que a mi em suggereix, l'hauran llogat o què?
Ah, doncs suposo que amb tanta requesta com hi havia, sí. El que trobo també interessant és que, esglaonadament o no, el que es posa de manifest és que 50 metres quadrats, 920 euros, te'l treuen de les mans, però allò en qüestió de segons. En fi, que la situació està complicada per a molta gent, això segur. Sí. Gràcies a tots dos. Fins ara.
Bona nit.
Molta gent fent sumes i restes, i d'això parlem també ara mateix, perquè els alumnes catalans de quart de primària van cada vegada més peixos en matemàtiques i ciències. Ho assegura un estudi internacional que situa Catalunya com una de les comunitats a la cua de l'Estat, però també de la Unió Europea i de l'OCDE. L'informe confirma que el coneixement d'aquestes matèries va a la baixa des de fa 8 anys i que les dificultats ja comencen entre els alumnes de 9 i 10 anys. Maria Costa.
Més d'un 40% dels alumnes catalans tenen un nivell baix o molt baix d'aquestes matèries i un 37,5% un nivell intermedi. Precisament la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, Montserrat Alsina, diu que la prioritat ha de ser augmentar el volum d'alumnes que tenen aquest nivell mitjà.
A nivell d'estat espanyol, a nivell mitjà hi arriben un 62%, d'acord, si l'anem acumulant, quan hi ha països, per exemple, on estan a un 80%. Això és molt significatiu i en aquest sentit estem molt baixos, és preocupant.
L'estudi també revela una dada significativa. La bretxa de gènere s'ha eixamplat a favor dels nois i és que ells obtenen 17 punts més que les noies.
Potser seria interessant veure si aquesta pressió social de que fa que a vegades ens sentim jutjades, no?, i que no ens sentim tan segures, això realment estigui afectant o no.
En canvi, la bretxa de gènere en ciència s'ha corregit i només és d'un punt a favor dels nens. Com a punt positiu, l'informe assegura que l'alumnat té una bona actitud davant l'aprenentatge d'aquestes dues matèries.
Gràcies, Maria. Fem ara una pausa i a la tornada us parlem d'una investigació molt esperançadora que ha estat feta a Catalunya i que està relacionada amb l'autisme. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Els dona una informació que un humà no pot tenir.
Ens ha agafat a tots una mica desprevinguts.
De moment encara no som capaços d'estanir clar quin és l'impacte.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
I ara parlem d'una investigació que ha despertat moltes expectatives i que surt de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, i és que el mal funcionament d'una proteïna podria ser la causa del 80% dels casos d'autisme que encara són d'origen desconegut. Actualment, només el 20% d'aquests casos s'associen a una mutació genètica coneguda. Marc Teixidor.
La recerca ha descobert que quan aquesta proteïna funciona malament provoca la pèrdua de 8 aminoàcids. Són compostos orgànics claus per al funcionament de les neurones. L'investigador i un dels responsables de la recerca, Raúl Méndez, creu que això és el que desemboca en aquests casos d'autisme.
Estos 8 aminoácidos regulan la activación de cientos de genes. Y si la neurona no funciona, pues tienes todos estos fallos de neurodesarrollo que al final conducen al espectro autista. Es decir, no hay una mutación en un gen, hay la regulación incorrecta de la expresión de cientos de genes.
Precisament els investigadors han vist en plaques de cultiu al laboratori que afegint els 8 aminoàcids que es perden pel mal funcionament de la proteïna es pot revertir el procés que desemboca en aquest tipus d'autisme.
Añadiéndole estos 8 aminoácidos funciona in vitro, en el tubo de ensayo. Habrá que demostrar que funciona en neuronas y luego habrá que demostrar que funciona en el ratón, etc. Y de ahí ya iremos a humanos. Es decir, queda un camino muy, muy largo, pero conceptualmente es un abordaje con posibilidades de funcionar y novedoso en cuanto a la estrategia.
Gràcies a la recerca ja hi ha més possibilitats de trobar un fàrmac.
I tant que sí, un camí llarg i lent, o sigui, paciència, però en la bona direcció, i això també és motiu d'esperança. Moltíssimes gràcies.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
El director executiu de la principal companyia asseguradora nord-americana, United Healthcare, ha estat assassinat a trets al centre de Nova York quan es dirigia a un hotel per participar en una trobada d'inversors de la seva empresa. Marialba Gilabert.
L'agressor de Brian Thompson, de 50 anys i pare de dos fills, portava la cara tapada i li ha disparat diversos trets, un atac que la policia ha qualificat de premeditat, planejat i selectiu. Després ha fugit.
El sospitós, aparentment, l'estava esperant per atacar-lo i després ha fugit en una bicicleta elèctrica. Posteriorment, se l'ha vist a Central Park, al passeig central, a primera hora d'aquest matí.
A l'escena del crim, molt a prop del Rockefeller Center, on aquesta nit s'encenen els llums del seu famós arbre de Nadal, s'han recuperat 3 bales i un telèfon mòbil. La dona de Thompson ha declarat que el seu marit havia rebut amenaces. La policia ha ofert una recompensa de $10,000 a qui pugui facilitar la detenció de l'assassí. Thompson era el CEO de United Healthcare des del 2021 i feia 2 dècades que treballava a la matriu de l'empresa el grup United Health.
Hem començat l'informatiu explicant com l'oposició havia fet caure el primer ministre francès i ara parlem de l'intent també de l'oposició que passi el mateix, però en aquest cas amb el president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, l'endemà d'una maniobra política fracassada. La vam explicar aquí amb la imposició durant 5 hores d'una llei marcial. L'oposició, que ahir va derogar la mesura, ha presentat al Parlament una moció de censura pel que considera un crim imperdonable. Mentre busquen els suports necessaris, el carrer es manté la pressió perquè el president plegui. Tenim un enviat especial a Seul, és el Francesc Canals.
El Partit Demòcrata de Corea del Sud ha comparegut en ple davant de l'Assemblea Nacional a Seul al matí per fer palesa la força que la matinada passada havia exhibit aprovant en sessió extraordinària l'anul·lació de la llei marcial que tot just acabava de decretar el president Yoon Suk-yeol, una força que ha anat fent caure peces de la dèbil estratègia de Yoon. El ministre de Defensa, que va aconsellar al president instaurar la llei marcial, ha presentat la dimissió quan l'oposició iniciava el procés que portava a la seva destitució. Alhora, el carrer empeny amb concentracions pacífiques i de to festiu. El Jung Kyung-hoon té 63 anys, caçadora de cuir, mocador verd al coll, és veterà de les marxes contra la dictadura militar i m'ha parlat amb la seguretat de qui es va batre per la democràcia.
Ara és necessari destituir Yoon Suk-yeol, jutjar-lo i castigar-lo per traïció. He vingut avui per aportar el meu granet de sorra a aquesta causa.
Ja dijous aquí a Corea del Sud, en una sessió convocada després de la mitjanit, l'Assemblea Nacional ha introduït la moció per destituir el president, que, segons el reglament, s'ha de votar en un termini d'entre 24 i 72 hores.
És el crit de dones, vida, llibertat que ha fet la Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi en arribar a casa. És el lema de la revolta contra el règim de fa 2 anys i, per més significació, l'ha fet sense el vel. Mohammadi ha sortit avui de la presó de Teheran, Albert Manyà.
Li han donat un permís de 3 setmanes perquè està convalescent d'una operació a la cama, uns dies que no se li descompten de la pena i previ pagament d'una fiança d'uns 75.000 euros. El seu entorn ha constatat que manté la determinació i l'esperit combatiu quan ha reproduït el crit de la lluita feminista i pel fet que no portava el vel al cap, segons ha explicat el seu fill des de París. Ha afegit que, malgrat el seu estat de salut és dèbil, seguirà lluitant contra l'apartheid de gènere que s'aplica al seu país i contra la pena de mort. Tant la seva advocada com la fundació que porta el seu nom, el Comitè del Nobel i les mateixes Nacions Unides consideren el gest insuficient i en reclamen l'alliberament definitiu. Mohammadi, de 52 anys, enginyera i activista, acumula diverses condemnes als últims 25 anys. Des d'en fa 9 no veu els seus fills, que són a França, i l'any passat no va poder recollir el Nobel. Amnistia Internacional la considera presonera d'opinió.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Les 5 denominacions d'origen protegides d'olis catalans demanen al president de la Generalitat que impulsi la promoció dels seus productes en mercats com el sud de França i el nord d'Espanya. La reunió amb Salvador Illa arriba després de la polèmica per la visita del president a la Fira de l'Oli de Jaén que es va fer a Sabadell. Tarragona, Ricard Buigas.
Les DOPs catalanes que han criticat la presència d'Illa a la fira del primer oli de Jaén consideren que la reunió convocada pel president era necessària. Li han demanat que, de la mateixa manera que Andalusia promou el seu oli a Catalunya, la Generalitat faci el mateix amb l'oli català. El president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, ha participat en la trobada.
De la mateixa manera que la Diputació de Jaén monta una fira aquí dalt per promocionar els olis andalusos, pues, bueno, que en altres també Catalunya també podria muntar alguna fira amb llocs molt interessants, com poden ser a la nord d'Espanya o el sud de França. no? I poden allí a promocionar els nostres olis amb el seu paraigües, no?
El president de la DOP Siurana, Antoni Galzeran, diu que la promoció ha d'anar més enllà.
Volem fer alguna promoció de l'oli amb DOP de català, però també creiem que s'ha de fer pedagogia ja des dels infants i incidíem que des de les escoles coneguin que es fa aquest gran producte de qualitat.
Les denominacions d'origen catalanes han aprofitat la trobada per explicar en primera persona els problemes que arrossega el sector, sobretot a causa de la sequera.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara tenim moltes ganes d'anar cap a Lleida, perquè ha recuperat uns multicinemes de gran format, una oferta de què no disposava des de feia anys la capital del Segrià. En concret, des de fa gairebé una dècada, quan van tancar els antics cinemes Lauren. Ara són aquests que l'empresa gironina Ocina ha recuperat reformant les antigues instal·lacions. Aquesta nit se n'ha fet la preestrena, el que en podríem dir l'acte inaugural amb representants institucionals i els primers espectadors, i entre aquests privilegiats de la primera jornada, allà hi teníem i tenim encara en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Què hi podem trobar en aquests cines?
Doncs, mira, 10 grans sales. Són, com deies, de gran format, molt espaioses, amb butaques reclinables de gran qualitat i, a més, molt distanciades la del davant respecte la del darrere. I amb un sistema de projecció, tant pel que fa a la imatge com al so, que són de màxima qualitat. Li diuen premium en aquestes sales de cinema. Ho destacava el president d'Ocine, Jordi Agustí.
Aquí hem fet l'últim de l'últim que s'ha de fer avui en dia amb sales de cinema. Implica un plus de tecnologia, de so, d'imatge i un plus de confort.
Aquesta nit, com deia, s'ha fet la presentació. De fet, encara continua perquè s'està projectant una pel·lícula, la pel·lícula A l'Otro Barrio, i, per tant, ara comença a sortir la gent després d'aquesta primera projecció. Hem parlat amb els primers espectadors que aquesta nit eren per invitació o reserva prèvia. Destacaven la gran comoditat de les butaques, reclinables, com dèiem, amb una petita safata fins i tot i espai per les begudes. Això és el que ens deien algunes de les persones quan s'asseien.
Espectacular, això, eh? Aquí lo difícil deu de ser no quedar-se dormit, no? Dormida. Hosti, està bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Ho trobo comodíssim. Hi havia un que deia que per buscar aquestes butaques se n'anava a Barcelona al cine, ara ja no caldrà. Ara te pots quedar a Lleida a dormir al cine.
Bueno, pinten molt bé, molt còmodes, i bueno, serà una experiència provar aquest tipus de cinema i d'equipament. Bueno, sembla una classe business d'avió, quasi.
Molt bo. Veig que estan tots contents. A més, els hi han posat una comèdia d'entrada. O sigui que, de moment, molt bon to. Fins i tot s'ha pensat, m'han dit, en els espectadors més petits.
Sí, s'ha pensat en els més petits. De fet, hi ha una sala amb un tobogan pintada de diferents colors per nens i nenes que podran jugar quan vinguin a veure una pel·lícula. Sentim el president d'Ocine que en destacava com es podrà com podran estar els nens en aquesta sala.
A pel·lícules més infantils, i aleshores, com que té una mica de sala de jocs, es fa una mitja part de la pel·lícula i hi ha 10 minuts perquè els nens puguin jugar i distreure's per allà, i després d'aquesta mitja part continua la pel·lícula.
Deia en Pere Joan que fa gairebé 10 anys que van tancar els antics Lauren. Suposo que els bars i restaurants de la zona deuen estar també molt contents amb que ara recuperin els cinemes, perquè els cinemes no només són pel·lícules i la gent que va a veure aquestes pel·lícules, sinó que porten tota una sèrie de moviment al seu voltant.
I tant, sí, estan d'enhorabona. Hem parlat amb ells abans. Són conscients que a partir d'ara tindran més feina, més clients i, per tant, més negoci. Ja s'han preparat per acollir l'augment de clientela. Alguns estan reformant espais, fins i tot. Això és el que ens deien els micròfons del Catalunya Nit.
És un canvi de model de gestió. O sigui, és ampliar horari, és una nova oportunitat de negoci, que evidentment hi haurà més clients.
Pues esperamos que se llene todo eso como antes, que es una zona muy importante, y que el cine dará mucha vida a esta zona.
Bueno, estem donant-hi una mica de rentada de cara a la sala de baix. Bueno, sempre la fèiem servir per a reserves privades, però ara que som un local que tenim aquí just accés directe a les portes d'emergència, d'on surt la gent, doncs hem decidit aprofitar i reformar una mica. S'espera més afluència de gent per a aquesta zona, que està bastant morta, la veritat.
Nosotros esperamos que tenemos gente en la zona, que podemos trabajar y que eso aquí se anime.
Doncs sembla que molta gent contenta. Clar, al principi, quan deia una dècada sense multicinemes a Lleida, segurament que molts oients s'han posat les mans al cap. És veritat que hi ha moltes sales que han anat desapareixent arreu de Catalunya, en molts pobles, però clar, pensar una ciutat gran com Lleida sense sales de cinema es fa estrany. Hem de dir, però, en honor a la veritat, que sí que hi havia uns petits cinemes, eh? Sí. Els Screenbox,
exacte. El Fonàtic.
Que aquests sí que han seguit
fent
feina.
Són sales més petites, són de petit format, sales més petites. La majoria de les pel·lícules no són tan comercials, són més independents. No es pot dir, per tant, que Lleida té ara cinema al casc urbà, al centre històric, perquè el Fonàtic és a l'eix comercial i és des de fa molts anys. Però unes sales d'aquest tipus, amb aquesta qualitat, amb aquest gran format, grans sales, grans pantalles... No hi eren. La gent havien d'anar doncs, als cinemes del Picat, que hi ha doncs, a uns 10 quilòmetres de Lleida, i, per tant, d'alguna manera recuperen una zona que es coneix com l'Illa de l'Oci, que està al costat del campus universitari de Cap Pont, que està al costat del riu i que s'havia pagat molt amb el tancament dels antics cinemes Lauren.
Molt bé, doncs s'ha ampliat la tria, s'ha ampliat l'oferta i t'agraïm molt que ens ho hagis explicat també. Pere Joan, bona nit, una abraçada.
Bona nit, Manel, una abraçada.
L'any té 12 mesos, estem a l'últim, i és aquell moment en què tothom comença a fer balanços de tot. I n'hi ha alguns que acaben apareixent aquí als informatius, com per exemple el de Spotify, que ens diu a partir d'avui quines són les cançons que més s'han escoltat a nivell mundial, quines són les que més has escoltat tu. En fi, tot això s'ho ha estat mirant el nostre company Pep Aizpitarte, de la secció de Cultura. Bona nit, Pep.
Bona nit.
A veure, què és el més destacat del que has vist i, sobretot, escoltat?
Doncs mira, Manel, comencem així.
Aquí no hi ha sorpresa, havia de ser ella.
Doncs sí, és la Taylor Swift, que s'ha coronat per segon any consecutiu com l'artista més escoltada de l'any a Spotify. Swift es reafirma com una de les artistes més influents del moment amb tres àlbums que figuren al rànquing dels més reproduïts a escala mundial. The Tortured Poets Department, The Anthology, encapçala la llista, que també inclou la reedició de l'àlbum 1989, publicat fa 10 anys, i l'Over del 2019. Pel que fa al segon artista més escoltat a nivell global, Manel, és The Weeknd, seguit de Bad Bunny, Drake i Billie Eilish. I si vols, ara parlem no d'artistes, sinó de les cançons més escoltades.
Clar que sí.
El que estem escoltant és Espresso, tema de Sabrina Carpenter, que se situa com la peça preferida pels usuaris de Spotify. Forma part de l'àlbum Short and Sweet, el tercer més reproduït a escala global, que dona nom a l'exitosa gira amb què la cantant està recorrent al món.
¿Qué lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego!
Doncs sí, aquesta la coneixen molta gent, eh?
És el més escoltat a nivell estatal, Si antes te hubiera conocido, de Karol G, que, com dic, és la número 1. De fet, la cantant colombiana és l'artista femenina més escoltada aquí, per davant de Taylor Swift.
I aquesta que sentim, quina és?
És a New Woman, de Rosalía. És, juntament amb el mallorquí Rels B i Quevedo, un dels artistes més sonats a l'estranger. La cantant de Sant Esteve Sarrovires té aquestes dues cançons al podi, New Woman i Despechar, que després de ser un dels èxits de l'estiu del 2022, continua destacant.
Molt bé, Rosalía, que li van bé les coses, i el Despechar, eh? El Despechar, que ja fa temps que circula i encara continua en molt bona forma. Tu ja t'has mirat el teu rap? O no?
Sí, me l'acabaré de mirar millor quan arribi a casa.
Molt bé, sí, això queda en secret, eh? Jo Encara no ho he fet, i ho faré primer en la intimitat, perquè mai saps si has tingut un any de qualitat o no. Això cadascú a la seva. Moltíssimes gràcies, Pep. Fins la propera.
Que vagi bé.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el Districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
Amb el suport de Capravo, un any més al costat de les causes solidàries.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al club de vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits. Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En el teu punt de mira, passes les hores escopint mentides. Per què no fas alguna cosa amb la teva vida? Ets molt pesat, quin mal de cap. Mira que t'ho han dit, mira on...
A veure, sempre busco el missatge que amaga la cançó de la Gemma Puig i avui m'està dient ets molt pesat, quin mal de cap. Això com ho hem d'interpretar?
Deixar-me sentir una estona més.
Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
A veure, explica'ns-ho bé, això, perquè...
No és la lletra. És el títol de la cançó, que després també ho diu. És la cançó de Siderland, que es diu No m'importa.
Ah.
I per què he triat aquesta cançó? Perquè el temps de demà a la gent no li importa.
Ah, no?
Perquè el que li importa és el temps dels 3 dies de festa.
Ah, això també és veritat.
Jo,
sí, demà...
jo faré previsió de tots, eh? Però
clar,
realment... el que li importa a la gent és què passarà divendres, dissabte, diumenge.
És veritat. Demà aquest dijous està aquí una mica...
està com al mig, sí, diguéssim. Però bueno, direm quin temps farà,
i
eh?
Tant
era
que sí,
la broma de la cançó.
I tant, que no s'ho agafi malament el dijous. Nosaltres l'estimem.
Això,
veure,
exactament.
A veure, preparem-lo bé.
Doncs mira, demà no hi haurà grans canvis. Tindrem més núvols que aquesta tarda. Aniran augmentant ara ja durant la nit i matinada. Tornarem a tenir boires cap a ponent. Més núvols al matí i més sol a la tarda. I les temperatures pujaran una miqueta més. Divendres, que ja començaria aquest cap de setmana llarg, doncs el que tindrem és més sol també, amb pocs canvis. I demà donarem més detalls d'aquests 3 dies, però aquests 3 dies de festa tindrem un divendres i un dissabte al matí amb un tipus de temps molt més suau, com ara, més o menys, però dissabte al migdia la cosa canviarà del tot. Tindrem entrada de vent de nord, tramuntana, mestral, neu i temperatures cap avall.
Ostres.
Aquest seria el titular.
Molt bé, sí, sí, deixem-ho aquí de moment, però...
Sí, demà donem més detalls tots els dies.
Demà ho mirem fil per randa, però bé, de moment el dijous, però pinta bé això que expliques. Moltíssimes gràcies, Gemma, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit.